L'arbre barroc, que és un arbre motllurer de mena, qüestiona qualsevol separació entre substància figurada i substància figurant. Això és particularment així en aquells retaules de tanta embrolla que fan com si la matèria hi dissolgués els modelats, i els modelats, la matèria. En aquests casos, l'efecte de cos imaginant, de cos que es dreça amb l'eclosió d'una fulla o d'una flama sempre a punt, pot arribar a ser molt viu. Amb una barreja de façana d'edifici i de suro crostat d'or, per entre la gran tramoia forestal d'aquests mobles, una qüestió es fa evident. L'imaginaire dels arbres, el retauler que els embosca, que els ajusta, i el daurador que els encela com uns arbres incandescents, no només comparteixen l'espai, sinó que procuren desgarriar-s'hi i perdre's, fosos en l'esplendor. La relació entre arbre, taula i retaula és de les fondes. Costa poc d'intuir en determinats paraments d'altar la munió d'arbres que, fraternalment quadrejats, els entaulen. Per altra banda, en aquells paraments més revestits de talla ornamental, no hi ha boscositat més fructífera que la que apunta la figura de rebrot d'un arbre o d'un ramatge incís en un tauló. Després, encara hi ha l'impacte del conjunt amb la proliferació i la bosquedat d'un gran nombre d'imatges, moltes de les quals procuren que no se les vegi del tot i fan santament. L'esplendor dels retaules, la sobreabundància de brot, la persistent barreja entre sants de fusta i arbres de devoció, conviden a afirmar que hi ha certament una botànica barroca. Sí, la retaulística constitueix una veritable comunitat forestal d'imatges i entaulaments. Una comunitat rústega i sumptuosa alhora, amb tanta presència i tanta teatralitat que no és difícil de veure la resta de boscos del país com uns retaules d'exterior. Uns retaules estesos que, amb els arbres vius que hi treballen la fusta, creixen i s'afiguren explícitament assilvestrats. Aquesta sospita de retaules ajaguts, revestits de relleu i escultures de bosc, és ben fàcil de percebre. El moblament de turons i riberes amb un devessall de fusta policromada es dona, si més no, com a sugestió en múltiples indrets. De vegades, m'ha semblat endevinar boscos sencers que broten i rebroten fidelment conforme a una traça del segle XVII que encara els dibuixa. Tirant més enrere, he arribat a pensar si aquestes figuracions ensalvides dels retaules de més ufana no rescaten la presència escampada i persistent de la paraula selva en la nostra toponímia. Tant la municipal, Port de la Selva, Selva de Mar, Selva del Camp, com la comarcal, la Selva, o la més dispersa, Selva Negra, Selva Plana, Selva Sembrada, Selva Nera, la Selvera, la Selvella, les Selves. Vist així, sota la premissa que arbres i tallistes hi comparteixen ofici i en tant que partíceps de la massa forestal, alguns retaules sisentistes i setcentistes es presenten sobre els altars, primer com escenaris de miracle, això és, amb uns arbres emotius carregats d'expressivitat humana, però després, potser més secretament, com a veritables boscos de culte. En relació al miracle d'una llenya de brot figuratiu, la gentada que s'hi arbora ho fa amb una pretesa confusió d'encarnacions anatòmiques i gestos majestuosos de la mateixa fusta. En ple alçament d'un bosc que s'amaga en les figures que el poblen, el retaule fa que compareix de la mà d'uns arbres que han après a seure's, a agenollar-se o a viure suspesos a l'aire, entregirats sovint amb una lleugera torsió de vent que els agita o de foc que els inflama. La gestualitat compartida entre la fusta d'aquests arbres i els cossos que en sorgeixen o se n'omplen. És una realitat. També ho és que, bo i aturada, la gestualitat transita impertorbable entre un bosc de partida i un palau d'arribada. Ara bé, per sota d'aquesta quasi existència sumptuosa d'un bosc en un palau i quasi existència rústega d'un palau en un bosc, més arcaic que tot això, més essencial fins i tot, què hi ha en els retaules de bosc dempeus, canonitzats sobre un altar? Què hi ha, en efecte, de llenya ben aurada, això és, de llenya resplendent com el cel, amb la divinitat també de llenya, radiant dalt de tot, entre les legions celestials d'arbres? La teatralitat barroca és prou densa i figurosa com per no permetre d'aclarir què guarden exactament els retaules de devoció fonda pels arbres. Tanmateix, la gran massa de fusta tallada que s'exposa revestida de llum per tot el país des del segle XVII fins ben entrat al segle XVIII deixa la qüestió ben viva. Per una banda, tenim uns arbres que, convenientment manufacturats, es mostren capaços de fer-se venir de lluny imatges lluents i celestes. Després, tenim uns arbres triats com a fusta de sant i daurats com a sants. I en darrer terme, avistem en el conjunt l'esplendor celestial d'una mata de bosc amb tota una comunitat sobreforestal d'arbres transfigurats que conformen el paradís arborat i final de la glòria dels arbres. Així les coses, davant de tots aquests munts i remunts de fusta destinats a satisfer el desig d'imaginar davant l'altar com una taula inscrita a la base de la figuració de creure, davant d'un cel, parat a taula, tot fet d'arbre que mig branca, mig ennuvola un santoral botànic protector, just davant, costa certament d'admetre que es pugui venerar l'ofana d'imatge sense venerar, ni que sigui lleument, la substància material que la suporta. L'interrogant, doncs, continua. Quin paper juga en la retaulística catalana barroca l'experiència buscana que acumula i transmet? És un interrogant ombriu, extens i vagarós, que abasta des dels possibles rastres de pervivència d'un culte llenyós fins al refinament místic de les cebres paraules de Sant Joan de la Creu, en què el bosc actua, tot ell, com un rastre del pas de la divinitat. Pregunta a les criatures. O bosques i espessures plantades por la mano del amado, o prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Respuesta de las criaturas. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Probablement, la qualitat botànica més visible en el desplegament de formes d'un altar barroc és la relació que planteja entre culte i cultiu. El creixement vertical dels entaulaments i la proliferació d'orles vegetals, amb tot el repertori de plantes, flors i fruites, un repertori ornamental d'aspecte, però amb una invocació productiva no gens dissimulada, es posen d'una manera explícita aquesta relació. La força ascendent dels elements decoratius, els brots volenterosos que empenyen les figures a formar-se, la proliferació de descapdellaments amb tiges avolutades, tot això ofereix una imatge inequívoca d'esplet. La dauradura, a més, superposa a la imatge d'esplet la de collita a punt de segar, una collita madura que, amb tota la mort lluminosa dels ordis i dels blats, converteix els rerealtars, ara en un empalat cobert de panotxes, ara en un paller enlluernant. Els retaules solen viure en superfícies irrisòries. Plantats en tot just 10 o 12 metres quadrats de sol, es despleguen poblats amb una concentració botànica i humana molt densa. Per una banda, suggereixen una agricultura d'una habilitat considerable a l'hora de n'esperar cultius i afaixar els pendents. Una agricultura en què verticalitat i camp s'hi dreçen i redrecen i ho fan com uns pams de terra que, extraordinàriament aprofitats, donen el rendiment màxim amb una gran producció hortícola i amb conreus de cereal, sempre rossos i agranats. Per l'altra, pronostiquen l'aglomeració urbana, la densitat de la demografia i els edificis alts, en esprats i fulgurants, camí ja d'una ciutat mig com les d'ara, mig com la ciutat d'or brunyit com el cristall, que anuncien els mots de l'apocalipsi. Encara en relació a les formes agràries, certament en el període barroc s'inicia una progressiva artiga de boscos en profit de noves terres de conreu. I no sé què hi ha d'això en una llenya que, daurada, fa una claror de palla. En qualsevol cas, el que puguin suggerir els retaules d'una terra rica en blat i en vinya, que fins fa ben poc estava coberta per un bosc espès, sempre es quedarà curt davant la celebració que constitueixen del bosc mateix com a conreu. És així. En l'or i la llenya que els retaules es posen junts, s'hi recera un enaltiment de la producció dels boscos i del negoci que comporta la seva explotació. Aquest aspecte de rendiment forestal, invocat sobre un altar, es correspon fidelment amb la imatge del rendiment de llenya d'uns turons, tots ells de fusta, alts fins al cel i daurats. En tot cas, la brotada retaulística genera gairebé sempre unes conformacions forestalment molt sumptuoses, de vegades fins i tot opulents. L'assimilació que fa la contrarreforma entre la glòria i la riquesa contribueix en gran mesura a aquesta saturació ornamental. Però, a més, el fet d'haver de partir de la fusta i no de materials més valuosos com el marbre o els alabastres, que es donen en contextos més rics, fa que, per aquestes terres, l'esforç de voler aclaparar i enlluernar sigui encara més forçat i vistós. El resultat són uns arbres que tresoregen. Uns arbres humils, com tots els arbres, sota els esclats daurats d'un bosc que brilla i centelleja. El bosc com a tresor enjoiat i el retaule com a joia de fusta, que és com en diu en Joan Bosch al seu llibre sobre Agustí Pujol. La glòria és el sol dels morts. Aquesta frase és una màxima del segle XVII que va escriure François de la Rochefoucauld i que recull Pascal Quignard en els petits tractats. La màxima en retreu a la manera com, amb una fulguració botànica mig aflamada, mig amortida, els retaules s'alcen al fons de les naus i les capelles, com una llar carregada de troncs. Una llar comunitària. El cel de fusta d'una comunitat que procura de mantenir encesa una estella del sol de la glòria. L'or és una flama que no avança. La cremosa quietud de l'or actua sobre la fusta com un foc pacient. A través d'aquesta figura d'una llenya revestida de llum, el foc els és, els retaules, un element tan essencial que els resulta pràcticament inseparable. Els retaules juguen amb foc, juguen al foc. Per una banda, s'alcen amb els troncs encesos i els rostres nimbats. Per l'altra, ho fan amb una flama que si sí, que si no. Una flama latent, vegetativa i reposada que, per una banda, apunta a la fulgència benaurada de la mateixa llenya i, per l'altra, al pedor d'un arbre incandescent. Com un embull imponent de núvols i verdissa, les creacions de Pau Costa, de Carles Morató, d'Agustí Pujol o de Lluís Bonifàs prenen sovint l'aspecte de fogueres esculpides que pampalluguegen una mica empolsegades amb una densitat estatuària i decorativa extraordinària. En determinats conjunts d'exagerat que és l'amuntegament de figures, mig insinua una mena d'iconoclàstia per acumulació. No en va, en la dauradura que la revesteix, i crepita l'ardor de la verdissa bíblica, i, doncs, la guspira d'un déu que es manifesta en foc i demana de no ser representat. No us fabriqueu cap estàtua, ja que el Senyor, el vostre Déu, és un foc que devora, és un Déu gelós. Així les coses, en els grans paraments barrocs, l'exhortació a fulgurar i la condemna a cremar s'interpel·len. Aquest besllum de foc, més o menys plantat, més o menys reclòs, que hi espera, amb un groc ara de sol i verdor, ara d'arrel i de sofre, torna a posar ben de costat retaules i boscos. És així. En tant que foguera arborescent esculpida d'en fusta, en tant que mig encenalls, mig arbres, en tant que brots d'una grogó que crema sense consumir-se, els boscos de retaula es comporten, en bona mesura, com els boscos sacrificials. I, doncs, com una ofrena d'arbres que, plantats i enceros sobre la mateixa arrel crematòria de la paraula altar, allenyen resplendor i ardència. I diem rel crematòria en la mesura que, en llatí, altare deriva del verb adolare, cremar, i la paraula ara, que el llatí també utilitza, originàriament relacionada amb els altars no cristians, deriva del verb arere, que té el mateix sentit, cremar. Vist així, amb les imatges participants d'arbre i els horts sobredaurats i batuts com una claror de foguera, els retaules semblen fabular l'aurora d'un bosc que adora el que crema i crema el que adora, perquè encendre i adorar són el mateix. Bosc i lucidesa, turó i pira, equilibris, configuracions. També determinats boscos semblen incorporar el foc en el seu desenvolupament botànic. No s'explicarien sinó les pinyes dels pins o les tavelles de grana de les estepes adaptades per esclatar amb l'escalfor i dispersar lluny les seves llavors. Ni tampoc que l'escorça del suro actuï com un aïllant tèrmic i impedeixi que les altes temperatures dels incendis afectin els teixits vitals de l'arbre. En tot el que porto escrit, si insisteixo tant en la forestalitat dels retaules, és per afranquir la matèria sustentant de les seves imatges, i doncs per afranquir una llenya que, de tan colgada d'imatges com està, de tan apoteòsicament estatuada i afigurada endins, es torna imaginària. Aquest fons imaginari de llenya real és absolutament barroc. La pompa fluent i fogosa que configura la retaulística es comporta com un esplet interminable de fabulació matèrica, com una gran brotada especulativa de matèria imaginària i matèria imaginant. I, en definitiva, com una amalgama d'enllaços i connexions a partir de matèries adorants de formes que no són les seves. Davant del batejat de fusta d'una pedra, davant d'una pedra encara que sigui de fusta i d'una fusta encara que sembli de pedra, fusta de pedra i pedra de fusta vibren en aquest rerealtàs amb un intercanvi permanent. L'artificiositat de l'intercanvi sol ser ostentosament visible. De fet, la teatralitat del marc d'intercanvi és tan real que, com més intensament fraudulent sembla el simulacre, més profundament cert acaba resultant. Enmig de bocells i d'escòcies que juguen a córrer fent giragonses, carns, horts, gloriosos, roba, elements constructius, tot queda lignificat en l'artifici d'un bosc majestuós que s'alça de l'altar i brilla. Un bosc mudat de dalt a baix, extravagant, capaç d'assumir les formes més diverses i d'enramar-les com més enrevessadament millor, amb molta tofa i brolla suficient per tal que cap observador no hi pugui donar l'abast d'un primer cop d'ull, sinó que convidi a badar una bona estona i perdre-s'hi. Vistos els retaules així, com les tanyades visionàries d'uns arbres poc o molt venerats, l'arbre barroc pren cos i motllura definitivament. No només això, per un efecte de retorn i d'inèrcia assimilativa, bona part dels arbres vius creixen, ni que sigui molt lleument, tocats de retaule barroc. Josep Carner, en un poema titulat Adeus, manifesta bé aquest contagi retaulístic d'un arbre real. Nogarassa barroca, de branques maternals com les ales d'una lloca. És una imatge extraordinària de mimetisme, de transmissió i de refluència entre els materials i les formes successives que hagin pogut adoptar. Personalment, on sempre m'ha semblat endevinar una suggestió de barroquisme és davant dels arbres en pa de terra dels vivers. En principi, la terra és un espai per radicar i el cel un espai per radiar. Ara bé, en algunes representacions de sants i divinitats, les imatges es desplacen per l'aire suspeses en una mena de pa de cel. Si la imatge així plantada és una talla de fusta, la doble suggestió de sembra i de vol és encara més forta. En el retaule de Pau Costa per l'altar major d'Arenys de Mar, la imatge central de la Mare de Déu Assumpta brolla d'una glòria que li fa mig de setial, mig de voluminós pa de cel, atapeït d'àngels i núvols. Com bé se n'adona Pons Guri, la gran talla de Pau Costa està inspirada en una estampa de Carlo Maratti. A diferència del grup escultòric del retaule, que sembla alçar-se de la mateixa fornícula que el conté, la nuvolada de Maratti arrenca del sepulcre destapat i buit, però en tots dos casos la imatge de plantació, de trasplantació, és ben real. M'agrada d'insistir en la relació entre els arbres en niu de terra dels vivers i tantes imatges vuitcentistes que, més que no volar, suren a l'aire com si els haguessin posat una petita illa sota els peus. Costa poc de veure en les imatges així plantades unes talles en saó. Amb el cap radiant d'una claror de foguera i amb els peus afermats sobre un ròdol de cel clar, les talles personifiquen la pujança vivent de les tiges, dels troncs, dels sarments. El sembratge és extraordinari. L'ampulositat dels volums i la seva magnificència contribueixen a la invocació d'ufana, d'abrivament, de gemació. Tallades en fusta i plantades sobre uns coixins de fusta més flonja, les figures actuen com uns arbres benaurats, com uns arbres alats i radicals alhora, que es baten dolçament les seves branques sobre una gleba de cel premsada i fecunda. Cap representació no du això tan lluny com la doble imatge de Sant Miquel i Lucifer amb la figura de l'arcàngel guerrer plantat dret sobre el dimoni que llanceja. No hi pot haver una arboració més alta i més fonda que aquesta de la icona del vol amb un pa d'infern arrelat als peus, cel i cingle. Tampoc no es pot representar més netament l'esforç per conciliar tenebra i bonança, llengots en flama i cel de fer bo. Pa de cel, pa d'infern. Hi ha un pa d'arbre amb una imatge de Maria que mig hi a terra, mig embrolla. Es tracta d'una talla conservada d'Agustí Pujol que presideix un retaule reconstruït de l'església de Verdú. Representa la Immaculada damunt l'arbre de Jessè. Un brot naixerà de la soca de Jessè, brotarà un plançó de les seves arrels. En la talla es veu Jessè ajagut i l'arbre que li neix corull de fruits, que són els 12 reis d'Israel, i la Immaculada dreta i coronada al capdamunt. Joan Bosch parla amb delectança d'aquesta escultura de la Verge brotant de l'arbre de la seva nissaga. A mi em fascina l'obsessió de la retaulística per inventar-los, els arbres, formes humanes, i la barreja fonda de llenya figurativa i d'arbre encarnat que desprenen aquí la Mare de Déu de Verdú, dreta sobre un pa d'arbre. Allà, la Mare de Déu d'Arenys, amb la gran talla de Sant Josep situada al carrer lateral, just a l'esquerra. El Sant Fuster, enmig de la gran i forestal fusteria.